Radio Vida.
Si tot és un tabú, no serem mai ningú. La llum al fons del pou brilla més que una espurna.
I reflexa la llum de la lluna, que és el sol que de lluny et saluda.
Penedès Gama Extra, amb Marc Paredes.
Aquesta és la darrera setmana del Penedès Gama Extra. Estem acomiadant moltes de les seccions que fem. Avui, dijous, ja sabeu que ens visiten el Lluc Vendrell i el Pau Freixedes amb la seva secció Tal dia com avui, on repesquem titulars del passat, els portem aquí al present, en fem una mica de tertúlia i comentem doncs, molts aspectes entorn a tot allò que cada setmana ens porten. Nois, d'entrada, com esteu? Veniu de ressaca post-festa major?
Estem una mica tristos.
En Lluc està plorant aquí, eh?
Una mica tristos perquè s'acaba la festa major i és l'últim programa que fem a la ràdio.
A veure, heu portat coses molt interessants. Heu parlat de la tornada del Puigdemont, de la festa major, hem parlat...
De conflictes
de
bèl·lics.
De conflictes bèl·lics,
exactament. Tensions geopolítiques.
Mm-hmm. I avui, de què parlarem?
Doncs mira... Avui ja no parlarem de festa major, ja n'hem tingut... Bueno, estem una mica tristos, no crec que sigui bo repassar de nou la festa major, ens portaria una mica de nostàlgia. Anem a parlar de... Bueno, ens anem a situar concretament el 4 de setembre, tal dia com avui, de 1843, que va ser un dia important per al desenvolupament del ferrocarril a Catalunya. En concret, es va inaugurar el primer tram de línia de ferrocarril entre Barcelona i Mataró. Aquesta línia de ferrocarril va ser la primera línia ferroviària de tot l'estat. Llavors, un projecte com aquest a la península Ibèrica no s'havia vist mai fins aleshores. Va representar una fita tecnològica i econòmica important per la societat de l'època. I bueno, aquest ferrocarril, ara ho comentarem, ara entrarem una mica més en detall, però va transformar radicalment les formes de transport i va permetre una major mobilitat de persones i mercaderies.
Exactament. Ens hem de situar doncs, en aquest context de revolució industrial a Europa, on Gran Bretanya, doncs, el sector del ferrocarril ja estava molt desenvolupat, i a Espanya, ja sabem que el tema de la industrialització doncs, va ser més tardana, i Catalunya, doncs, com va ser líder de la industrialització, i aquesta primera línia, doncs, Barcelona-Mataró, una línia de 28 quilòmetres... va ser poder una pedra que va acabar sent angular en tot aquest procés d'expansió ferroviària doncs, a Catalunya i a la península. Com va funcionar doncs, aquest servei? El tren va circular entre Barcelona i
Mataró.
Segur
que millor ara.
Ah, poder sí, eh? Poder sí. A una velocitat mitjana d'uns 30 km per hora, i tot i que avui això pot semblar, i és una velocitat modesta, en aquell moment era una velocitat impressionant, ja que hem de pensar que l'alternativa era la carreta o carro que podia durar hores i dies. I amb el ferrocarril, doncs, aquest trajecte
es va accelerar.
Exacte. Va augmentar i millorar, doncs, de forma explosiva, podríem dir. I això va suposar, doncs, repeteixo i insisteixo, un canvi molt important en la industrialització i en el procés d'industrialització de la economia catalana.
Sí, exactament. Una velocitat mitjana, com ha dit, de 30 km per hora. Això vol dir que el viatge durava de Barcelona a Mataró 55 minuts. Una mica més del que podria durar ara, tenint en compte que ara hi ha parades, bastantes parades,
exactament,
entremig. Llavors era es podia fer de manera directa.
Que al final, si comparem no, quan trigaven abans amb ara, que ara sí que hi ha més parades, si et diguen més fins i tot ara, no?
Sí, si hi ha algun problema amb la catenària, segur que sí.
Clar, és que a més estem parlant d'una de les línies amb més problemes, en el sentit que en un futur no es diu que, clar, és una línia que persegueix tota la façana costanera,
sí.
I s'ha vist molt clarament quan hem tingut temporals marítims que les onades han engolit, no? Bona part de la catenària i de la xarxa, no? De l'R1. És una de les línies també més problemàtiques.
Sí, bé, és que és això que el tren, bueno, la línia de ferroviària passa pel litoral i en els moments aquests d'expansió doncs poder era una bona idea, però ara s'ha vist que amb el canvi climàtic, tota aquesta línia perilla, perquè si cada vegada que hi ha un temporal el servei de tren ha d'estar suspès i després posteriors a reestructuracions, tant en el mar com en les vies, doncs això dificulta bastant el paper aquest de... Bé, sí. la línia, no?
Totalment. Aquesta línia, a més, va marcar un punt d'inflexió perquè va ser el primer d'un gran conjunt de projectes que van prosseguir, com per exemple la línia entre Barcelona i Tarragona, que va arribar pocs anys més tard, el 1855. Això era una fita bastant important, connectar dos capitals de província i dues ciutats importants com són Barcelona i Tarragona, de dues ciutats de la costa mediterrània. I més endavant es van poder anar construint altres línies que connectaven Barcelona amb la resta, no només de Catalunya, sinó de l'estat espanyol.
Uh-huh. A partir d'aquí es va anar desenvolupant el que coneixem actualment com la xarxa de rodalies i regionals, no? Em sembla que actualment hi ha unes 15 línies aproximadament de tren. No sé si teniu més fets històrics al voltant d'aquesta línia més primitiva, no?, d'aquí de Catalunya, o si voleu centrar el debat a parlar de rodalies, que als joves ens afecta molt.
Bé, abans ens agradaria fer un incís en quan va arribar el ferrocarril, mm-hmm, concretament a Vilafranca, al Penedès.
Això també és interessant,
som-hi. I quin efecte va tenir.
Exacte. A veure, doncs aquesta inauguració del ferrocarril Barcelona-Mataró del 4 de setembre, tal dia com avui, de 1848, doncs va, òbviament, i com hem avançat, va tenir un impacte molt important a posteriori. El Penedès, que era una regió coneguda per la seva activitat agrícola i vinícola, va experimentar doncs canvis significatius a nivell econòmic, social i d'infraestructures gràcies a l'arribada del ferrocarril. I això és una cosa que, doncs, els que la nostra família o els que tenim avis que es dedicaven a aquest sector ens han dit, i és que tot això va facilitar molt doncs tot aquest intercanvi o l'enviament de mercaderies. Vèiem doncs el carrer Comerç, que s'hi situen totes aquestes naus, uh-huh, i aquí a Espanya, aquí a Vilafranca, vull dir, doncs tot aquest sector es va enriquir bastant, i això a les famílies penedesenques els va anar molt bé.
I tant.
I el sector, doncs,
precisament,
també.
Precisament, la línia o l'estació de Vilafranca és particular en el sentit que està soterrada.
Exactament.
Això també és bastant un tret diferenciador. Poques estacions actualment estan soterrades, tot i que ara és una cosa que s'està posant de moda per interferir al mínim també en el trànsit habitual de persones i de vehicles. I això, doncs, també és una de les coses que més destaca, en aquest cas, la nostra estació. Sí. Què més teniu?
Bé, doncs, parlant de l'estació de Vilafranca, recordar que el ferrocarril a Vilafranca, bueno, després de l'efecte que va tenir el ferrocarril de Barcelona-Mataró, també indirecte aquí, però el ferrocarril aquí va arribar el 17 de desembre de 1881, que connectava Vilafranca del Penedès amb Barcelona, i de fet era una extensió de la línia ferroviària que anava de Barcelona a Vilanova i la Geltrú. Aquesta línia va ser inaugurada en el marc, doncs, com hem dit, de l'expansió del ferrocarril per tot Catalunya. Podem veure com en poques dècades doncs el ferrocarril va passar de no tenir cap tipus de pes a Catalunya, està extès principalment pels voltants de la capital catalana, de Barcelona. I bueno, en una època així de grans canvis en el sistema del transport de país, doncs va consolidar el ferrocarril com a un mitjà de transport essencial per la mobilitat, uh-huh, com és ara sobretot, però també pel comerç.
Exacte. A part d'aquest impacte en el sector vitivinícola, doncs en la millora del transport de mercaderies, això també va afavorir en el moviment de persones. A més de mercaderies, el ferrocarril doncs va facilitar que augmentés demogràficament Vilafranca. També va beneficiar el petit turisme que poder en aquell moment interessava a Vilafranca, òbviament. I doncs això, com ja hem dit, un augment de la població urbana, perquè això va impulsar el creixement de noves infraestructures, com ara instal·lació de serveis de trens, que ja sabem, i serveis doncs relacionats, fent Vilafranca més connectada amb la resta de Catalunya i l'Estat, però molt cara, doncs no ens ho sembli. En aquell moment doncs això va suposar un punt d'inflexió, uh-huh, a la connectivitat i també a la importància de la capital, uh-huh, a Catalunya.
Què més tenim? No sé si voleu ara entrar en aquest debat de...
Sí,
de Rodalies, que és bastant interessant. A veure, sí que és una cosa com que en els mitjans en parlem molt, dia sí, dia en dia també,
sí.
Però és que s'ha de parlar.
Exactament, s'ha de parlar. I també s'ha d'insistir molt.
Exactament.
Aquí, si no cridem, no ens hi fan cas.
A veure, vosaltres, com a persones joves, aquí també m'incloc jo, no? Vosaltres sou usuaris de Rodalies... O sou també dels que s'han passat el servei alternatiu de bus, que, tot i així, no funciona massa bé.
Jo era usuari de l'R4, sí. I vam patir les conseqüències. Crec que tant jo com sí. En Lluc vam decidir en algun moment dir prou i anem a lo llarg, però el segur que era el trajecte sí. Bus, metro i el que caigués.
Sí, sí.
Els dos estudiem... bueno, fa aquest setembre farà 3 anys que vam començar a estudiar i estudiem a la Universitat Pompeu Fabra. Mm-hmm. Al cor de Barcelona.
Una de les universitats que potser per als estudiants queda més lluny, no? Perquè no és una universitària, no?
Vull dir que... des de Vilafranca queda bastant mal connectada.
Sí, sí.
I, doncs, al principi del primer curs vam intentar, com no podia ser de cap altra manera, perquè semblava l'opció més fàcil, més ràpida, anar amb l'R4, anar amb Rodalies.
Sí.
I, doncs, ens vam trobar en que el tren a l'estació de Vilafranca no hi havia dia que no arribés tard.
Exacte.
Després, les parades que feia a segons quines poblacions, com per exemple en Martorell, jo recordo que eren inacabables. Podies estar-te allà 20 minuts esperant que el tren continués el seu viatge. I, a més, la velocitat del tren, crec, no ho vaig comprovar mai amb cap instrument de medició, però crec que era més lenta de la que estava prevista.
Sí.
I bé, això va comportar que... al febrer, no sé, uns mig any després de començar... Sí. Però ho vam durar, però mig any després de començar a utilitzar-lo per a la universitat, ens vam canviar al servei de bus.
Clar, no sabies ni l'hora que agafaves el tren a Vilafranca, ni molt menys l'hora que arribaves a Barcelona. No?
Sí, arribaves, perquè més d'una vegada ens havíem quedat tirats a Martorell.
Sí,
i la part frustrant de l'estació de Martorell és que a l'altra banda veies que els ferrocarrils de la Generalitat
Exacte. Ara
van on time, tots puntuals, ràpids... i no hi havia cap deficiència en el servei. I això, doncs, també era una cosa que no era simpàtica de veure, diguem-ne.
Clar, també, en aquest cas, la gent més gran, no?, que freqüentava i encara freqüenta aquest servei de tren, comenten que es triga igual, o fins i tot més,
sí.
Ara mateix, en ple segle XXI, l'any 2025, no?, en tren que no pas fa 40 o 50 anys.
No, el meu avi sempre m'ho diu, per això abans ho estava comentant, que abans d'enviar mercaderies de Vilafranca a Barcelona, el trajecte era gairebé el mateix que el d'ara. I la velocitat era molt més lenta, o sigui, abans es trigava menys, però la velocitat era molt més lenta, hi havia menys parades, i Clar. Tot i així, amb la infraestructura d'abans i la d'ara, abans anava una mica més ràpid.
No, és
una cosa bastant
molt fort,
greu.
Això. Sí, sí, totalment. Després, clar, per solucionar tot això, bueno, per solucionar o per revertir mínimament, no, aquestes conseqüències, s'han posat sobre la taula diversos projectes, com per exemple, doncs, allargar alguna línia de tren, que em penso que és la que connecta cap a la UAB i acaba a Granollers, no cap a Vilafranca, per tenir més freqüències, R8, però no sé si la solució passa per aquí, perquè ara també venim d'unes obres en el corredor del Mediterrani, que això
Exacte.
Encara fan incrementar molt més aquest transport de mercaderies, i al final... que provoqués més retards, sí. No? I més conseqüències. No sé com ho valoreu, això, també, perquè, clar, és que al final és un peix que es mossega la cua i no...
Sí.
I de solucions, des de les administracions, poques.
És això. Bé, el que s'ha vist és que és un problema greu, és un problema també estructural, tant pel que fa a la qüestió legal, que després, si voleu, ja entrarem, com pel que fa a la part de la infraestructura, i que això ha arribat, doncs, al sector polític. I jo el que he vist no és tant que no s'ha volgut una solució, sinó que s'han obert molts fronts, que es veu que és una problemàtica greu, que s'han fet estudis que això acaba tenint repercussions pel que fa a la salut mental, i sobretot això ho acabarem veient a la llarga. I això que s'ha intentat, doncs, intentar solventar la problemàtica, però és molt complicat. Aquí, ara, a Vilafranca, poder el que més... a mantenir i la solució aquesta més immediata que ens han donat és aquest carril bus que s'ha fet a la B23, que bé, això agilitzarà, no millorarà el servei de Rodalies, però farà que tota aquesta oferta que abans no existia i aquesta demanda ingent que hi ha hagut al servei de bus estigui més o menys solventada i els trajectes en bus per l'autopista siguin àgils.
Clar, molts dels usuaris que abans freqüentaven Rodalies han passat a aquest servei de bus.
Exacte.
Ha quedat saturat.
Totalment.
Encara està saturat.
Totalment.
No? Llavors, ara tenim malament el servei de tren i el servei de bus. Vull dir que al final, no, les coses van una mica a pitjor. Tot i que ara estem en un procés, en un moment de transformació, de traspàs d'aquestes línies d'aquesta xarxa de Rodalies.
Sí.
Un traspàs lent, aquesta és la realitat.
Totalment.
Lent. Però, clar, per exemple, vosaltres que enteneu, no, de tota aquesta qüestió jurídica, això realment serà efectiu? És efectiu? Veurem canvis, millores? Què comporta traspassar el servei de Rodalies, no? I que les competències les tingui Catalunya i no l'Estat?
Bé, el que jo veig, i el que molta gent veu, és que la solució més factible i la que a tots ens agradaria seria un traspàs integral del servei.
Uh-huh.
Ara bé, sí que des de la classe política s'ha parlat molt de traspàs i de traspàs i de traspàs.
Però lletra petita amagada.
Totalment.
No?
A orella de l'oient, el tema de traspàs queda molt bé. I no només s'ha parlat de traspàs d'aquesta competència, sinó que també s'ha anat parlant de traspàs en matèria d'immigració i tot això, que al final no acaba sent res, acaba sent un traspàs. La complicació que té, perdoneu, el traspàs de Rodalies és que, a diferència dels ferrocarrils de la Generalitat, la xarxa de Rodalies forma part de la xarxa integral ferroviària, doncs, que té Espanya. I això vol dir que aquesta xarxa té un interès general i fa que sigui una competència exclusiva de l'Estat. Aleshores, quan veiem que aquesta competència passa a ser una competència exclusiva de l'Estat, tot el que envolta la temàtica, veiem que es dificulta. M'explico. És diferent fer un traspàs d'una competència operativa, que és el que al principi tots vèiem de, doncs, que es traspassava el servei i que la Generalitat passaria a tenir, doncs, certes funcions i podria el tema d'horaris o podria gestionar altres aspectes.
És que aquí hi ha una cosa molt important, perquè tenim altres òrgans com són Adif, no?
Exacte.
A Renfe,
exacte.
Rodalies, sembla que Adif s'encarrega de la catenària, no?
Exacte.
Vull dir que al final és un procés complicat i hi ha molts òrgans.
Exacte. Hem vist que, a la llarga, el que hem vist és que ja no és tant el tema d'horari, sinó que la infraestructura és la que està malmesa.
Uh-huh.
I qui té la titularitat de la infraestructura és Adif. I per traspassar una competència que és, doncs, en comptes del 148 de la Constitució, que és les competències, doncs, que les comunitats autònomes poden assumir perquè ja els hi són més o menys pròpies, que és el que passaria amb el tema de ferrocarrils de la Generalitat, doncs, mm-hmm, que la xarxa tota queda integrada dins de la comunitat autònoma, pel que fa a una competència exclusiva de l'Estat, s'hauria de seguir un procés diferent, s'hauria d'elaborar una llei orgànica, que això vol dir majoria absoluta en el Congrés dels Diputats, i una comissió bilateral entre el govern i la Generalitat, és a dir, que el debat canvia d'enfocament i és una cosa, doncs, molt més difícil d'assumir, que jo dubto molt que acabi passant. És molt difícil que l'Estat cedeixi una competència integral en aquesta matèria.
Bueno, que va per llarg, en resum, i que...
Sí.
Que no se solucionarà d'avui.
No crec que, exacte.
No crec que nosaltres, la nostra generació...
Ui, vols dir?
Rebi les millores com a estudiants, potser més tard, però... Ja,
no, com a estudiants no veurem cap traspàs integral.
Vam notar les mancances de Rodalies fa 3 anys, ara ja estem a punt d'acabar les carreres i...
De millores?
I cap ni una, i encara queda. També es va parlar, vist les dificultats de millorar el servei de Rodalies, d'inclús arribar a posar una parada del tren d'alta velocitat a Vilafranca del Penedès. Em sona que alguns partits com Esquerra havien tret aquest tema al debat.
En campanya, no?
I, bueno, també es va veure que també implica unes dificultats logístiques d'infraestructura i de competències bastant gran.
Clar, potser a posteriori seria bastant complicat que els usuaris o els estudiants de la universitat esdevinguessin usuaris
d'alta velocitat. Sí. Clar, i a més, aquesta hipotètica estació, em penso que la volien ubicar a les afores de Vilafranca, que ja... O sigui, l'estació ara ens queda més o menys al centre.
Per la gent de Vilafranca, sí.
La gent de Vilafranca, sí, exactament. El lloc, no, aquest de les Cabanyes.
Pels que no són ni dels monjos, la Granada, l'Avern, i etcètera.
Sí, sí. però clar, vull dir que igualment ja estaries obligat a agafar el cotxe per anar cap a aquesta hipotètica estació d'alta velocitat i agafar un nave que tampoc no sé si seria realment... si donaria els fruits esperats, perquè clar, pensa que només activar l'AVE, que agafi velocitat i després tornar a frenar perquè ja arriba a Barcelona, que és un trajecte molt curt, sí, en alta velocitat, jo crec que...
empitjoraria el servei de l'AVE, i és un servei que ja sí, té sí, prou parades amb poca gent.
Mm-hmm. Bueno. Ens queda res, un parell de minutets. No sé si voleu comentar alguna cosa més entorn a aquest tema de Rodalies. Podríem estar, sincerament, sí, molta estona parlant dels sí, problemes, perquè no sé si teniu alguna anècdota, perquè d'això també...
Moltes, massa. Però destaca això, que de moment l'única solució a curt termini que ja és ampliar l'oferta del servei d'autobús, és la sí, que ja es va implementar. S'ha vist que encara es necessita més. No sé fins a quin punt es té capacitat, però faig una crida a les institucions que ho gestionin de la millor manera que poden per augmentar aquest servei de bus, perquè realment a les altres idees, les altres solucions que hem comentat per millorar la connectivitat amb Barcelona van per llarg.
Exacte, sí. No, jo el que anava a dir és que si es vol aquest traspàs integral s'han de començar a treballar les majories, i ara mateix el context polític està bastant subdividit pel que fa als partits i aquestes majories són bastant complicades.
No hi ha consens.
No hi ha consens.
Nois, moltes gràcies, no només per la secció d'avui, sinó per totes aquestes 8 setmanes que heu vingut aquí als estudis de Ràdio La Franca. Una secció molt interessant. Ja sabeu que ho podeu recuperar en el cas que us hagueu perdut algunes de les seccions a la pàgina web de Ràdio Televisió Vilafranca, a l'apartat també del magazín Penedès Gama Extra, i aquí teniu cada setmana, per dies, penjat doncs, tots els programes que hem anat fent. Moltes gràcies, i ha estat un plaer compartir aquesta estona amb vosaltres, i si ho voleu us proposo renovar contractes ja per la temporada que ve, si us sembla.
I tant.
Ens veiem l'estiu vinent, si vols. Gràcies a tu i a tota la casa de Ràdio Televisió Vilafranca.
A vosaltres, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
Bon dia, són 2:15.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Vilafranca viurà l'11 de setembre a la tarda una jornada ben especial amb una processó que celebrarà el 325 aniversari de l'arribada de les relíquies de Sant Fèlix, formada pràcticament per tots els balls de la Festa Major de Vilafranca i 10 elements i balls d'altres festes d'interès patrimonial. Entre ells, un element festiu d'interès patrimonial i un bé cultural d'interès nacional de 7 poblacions diferents. L'únic ball vilafranquí que no hi serà és el Ball de Pastorets, ja que té una actuació programada a la ciutat agermanada de Vil. L'objectiu d'aquesta processó és doble, expliquen des de la Regidoria de Cultura. Els actes començaran a les 5 de la tarda al carrer Santa Clara, on les relíquies van fer la primera parada a Vilafranca, via que es tallarà totalment el trànsit fins al carrer del Cid i des d'on començarà la processó. Completaran la processó els administradors de la Festa Major d'enguany, la imatge de Sant Fèlix, els prohoms, les diferents autoritats municipals, els administradors de la Festa Major del 2024 i la banda de l'Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet. En total formaran part del seguici 24 elements, els quals se'ls afegiran a la plaça Jaume I, falcons, verds i xicots. Un cop arribi la imatge de Sant Fèlix davant la Basílica de Santa Maria, hi haurà la tradicional entrada de Sant Fèlix, amb pirotècnia muntada per l'associació Els Tres Mosqueters. El servei de diàlisi de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès reprenia la seva activitat habitual aquest dilluns 1 de setembre, tal i com estava previst, després del tancament temporal del centre degut a les inundacions causades per la Dana el passat 12 de juliol. Durant aquest període, tots els pacients han continuat rebent el seu tractament substitutiu renal amb normalitat a l'Hospital Sant Antoni Abat. L'activitat es va reprendre des del primer dilluns després de les inundacions. La unitat va ampliar la seva capacitat, passant de 20 a 27 pacients per torn i obrint un torn de nit per 10 pacients addicionals. Tot l'equip professional de Vilafranca es va incorporar a Vilanova, demostrant una gran capacitat d'adaptació, resiliència i compromís. A més, altres departaments com magatzem, neteja, cuina, manteniment i el servei d'ambulàncies van col·laborar activament per garantir la continuïtat del servei amb les màximes garanties. El concurs de Castell 2026 modificarà lleugerament la puntuació de totes les construccions, però mantindrà pràcticament igual l'ordre dels castells a la taula. La correcció pretén guanyar una major coherència entre els castells carregats i descarregats. Aquest és un dels grans canvis que experimentarà la pròxima edició del concurs i que ja reflexa la nova taula de puntuacions que ha entrat en vigor aquesta setmana. El treball ha conclòs, entre altres aspectes, afegir el pilar de 7 sense folre a la taula i puntuar el 3 de 7 amb agulla per damunt del 4 de 7 amb agulla. Altres canvis són que a la propera edició només es computaran 2 castells carregats, com a màxim, una mesura que també recollirà el nou rànquing estrella. A més, el percentatge entre castells carregats i descarregats serà més àmplia. Els darrers anys ja s'aplicava una penalització diferent entre carregar castells normals i carregar castells amb agulla i per sota. La nova taula accentua una mica més aquesta diferència. La majoria de les colles i persones encastades s'han manifestat en contra de reduir la competició a 4 rondes perquè consideren que la 5ª ronda no és la que fa allargar en excés la durada del concurs i a favor que una colla pugui fer un tercer intent d'un castell que els 2 anteriors hagin estat desmuntats. Port Bo i Xató protagonitzen una gran tarda d'havaneres. Les havaneres, de fet, no poden faltar per Festa Major. Hi ha força gent que les espera any rere any a Vilafranca, sobretot també pel marc incomparable on s'ofereix el concert, que és la plaça Jaume I, amb la placeta alçada de davant del Palau Baltà com a escenari. Des de fa anys no falta el grup vilafranquí Xató, que va ser el primer en actuar. Després s'hi afegirien uns veterans, el grup Port Bo, de Calella de Palafrugell. Un dels seus components, el Pep Nadal, avançava que l'any vinent celebraran el 60è aniversari. Han estat un dels grups impulsors de la promoció de les cantades d'havaneres. No pot faltar, per acompanyar la cantada d'havaneres, el rom cremat que se serveix a la meitat del concert. Un mestre cremador de rom és el Raimon Cuyàs. En aquesta ocasió es fa cremar rom per servir a unes 800 persones, una part de les més de 1.000 que van anar a escoltar el concert.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Ràdio Vilafranca.
Aquesta setmana estem acomiadant moltes seccions perquè estem tancant ja el magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca i avui per última vegada i amb molta pena i amb molta tristor hem d'acomiadar el Ferran Segura de la seva secció impecable que cada setmana ens ha portat en l'àmbit cinematogràfic La Butaca del Penedès Gama Extra, després d'una festa major que ha estat molt intensa on sí que vam tenir alguna projecció, sobretot l'1 de setembre dedicada al públic més infantil, però majoritàriament doncs, el Kubrick i la Sala Sassi s'han agafat uns dies de vacances. Reprenem la rutina, oi que sí, Ferran? I ens portaràs també una mica les estrenes i tot el que podrem contemplar aquests dies a la gran pantalla, després també d'unes merescudes vacances.
Doncs sí, Marc, ara començarem a parlar de notícies cinematogràfiques per l'últim cop aquest estiu i després ja farem alguna cosa una mica més especial que serà més diferent del que hem fet fins ara.
Doncs endavant, comencem, com sempre, no?, amb les notícies cinematogràfiques de la setmana.
Mira, Marc, tot i que encara queda bastant perquè arribi el mes de març, ja sabem quines són les tres pel·lícules preseleccionades per representar Espanya als Oscars. I tal com ho va anunciar ahir l'Acadèmia del Cinema d'Espanya, es tracta de tres produccions catalanes.
Sí? Sabem de quines pel·lícules es tracta?
Doncs mira, per una banda hi ha Romeria, que és el tercer film que ha escrit i dirigit la premiada cineasta catalana, Carla Simón.
Ahí vivían mis padres, ¿no? En ese edificio alto, en Toralla, ¿no?
¿Estuviste creo. Investigando?
Bueno, es lo que leí en el diario a mi madre.
Tus padres vivieron bastante tiempo ahí, hasta que bueno, tu madre se quedó embarazada.
Pero mi madre se quedó embarazada en Barcelona.
No, la idea era criarte aquí, en Vigo. Y ahí fue cuando se separaron.
En aquest tràiler ja podem notar aquest aire de misteri i d'introspecció de la pel·lícula, que és tan característic de la Carla Simón. Primer, a estiu 1993, Simón va retratar la seva infantesa a casa dels seus tiets, que la van adoptar després de la mort prematura dels seus pares a causa de la sida. Després, amb la premiadíssima Alcarràs, que estic segur que tu recordes, la directora va explorar un drama rural ambientat en la terra dels seus tiets materns, a Lleida, on va passar estius de petita, ella mateixa, i ara Simón tanca la seva trilogia familiar amb aquest Romeria, un film que narra amb gran sensibilitat la història de la Marina, una noia que, com a la directora, l'adopten de molt petita. La Marina viatja fins a Vigo, d'on era també el pare de Simón, per trobar-se per primer cop amb la seva família biològica paterna i intentar reconstruir la joventut dels seus pares.
Doncs sembla que aquesta pot convertir-se en una candidata o fins i tot una de les grans candidates, ho anirem seguint. Però què més tenim? Perquè has dit que hi ha tres, oi que sí?
Sí. La segona preseleccionada és Sirat, Trance en el desierto, l'última pel·lícula del director gallec Oliver Lache.
Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
¿Vosotros vais a ir?
Doncs amb aquesta música tecno de fons constantment, el film narra la història d'un pare que, acompanyat del seu fill petit, busca la seva filla gran per diferents raves de tecno del Marroc. I és que la noia va desaparèixer fa mesos en una d'aquestes festes i ara ells la intenten trobar ni més ni menys que al desert del Marroc, com dèiem abans. Aquesta proposta compta amb un guió que, com us podeu imaginar, és bastant original i sorprenent, ja que no sempre veiem un pare i un nen buscant una filla per raves. I està ple de girs inesperats. I, a més, ofereix una fotografia bastant espectacular, amb plans força sorprenents. Sirat és una pel·li que ha tingut èxit tant entre el públic, ja que ha recaptat més de 2,5 milions d'euros, com entre la crítica, que li va otorgar el premi del jurat del Festival de Canes. Pel que fa al repartiment, l'actor de Vilanova i la Geltrú, Sergi López, és l'encarregat d'encarnar el paper d'aquest pare desesperat.
Vaja, una proposta força diferent de l'anterior, això segur, però també sembla interessant. I tenim una tercera. Quina és la darrera pel·lícula, darrer film preseleccionat?
Doncs mira, Marc, per últim tenim el film Sorda, creat per dues germanes, la directora oient Eva Libertad i l'actriu sorda Miriam Garlo.
¿Y el bebé está bien? Pero ya se sabe.
Es que hay un 50% de posibilidades.
Yo voy a estar contigo todo el tiempo.
No te preocupes, vas a estar ahí detrás.
Es que tengo que interpretar, no me puedo ir.
Mírame, mírame, Ángela, mírame. Te vamos a ayudar, ¿vale?
A Sorda s'explora la realitat sense estigmes de la vida d'una dona sorda quan decideix tenir un fill amb la seva parella oient. L'Àngela afronta els neguits inherents de la maternitat juntament amb les dificultats afegides a causa de la seva condició de persona amb una discapacitat auditiva. Es pregunta si s'entendrà amb les llevadores a l'hora del part, si la seva filla serà sorda com ella, ja que hi ha un 50% de possibilitats que això sigui així, i tot això narrat des d'una òptica sensible i realista. Aquest film ha guanyat ja tant el Premi del Públic de la Berlinale, del Festival de Cinema de Berlín, com la Bisnaga d'Or del Festival de Cinema de Màlaga. Per tant, sembla que també és una pel·lícula que promet i que podria convertir-se en la candidata.
Creus que les tres estan més o menys així a la par i que podrien optar finalment, no?
Jo crec que totes tres són propostes interessants i fortes.
Tot això és una preselecció, però quan podrem saber quina serà finalment la representant definitiva d'Espanya als Oscars? Encara queden uns mesos, has dit que són el mes de març, però
sí.
Quan podrem saber més o menys?
Sí, per saber quina serà la representant queda ben poc. Serà el 17 de setembre que l'Acadèmia del Cinema Espanyol anunciarà quina pel·lícula podrà optar tant el Premi de Millor Pel·lícula en Llengua Estrangera com a la resta de premis dels Oscars, especialment a aquest premi, que és el que normalment es nomina més, aquestes representacions internacionals. I llavors quedarà esperar que al març l'Acadèmia Nord-Americana de Cinema apreciï el talent català i també espanyol amb alguna nominació o fins i tot algun premi Oscar. Qui sap, podria ser que guanyés algun Oscar
sí.
Aquesta representació espanyola.
Queda ben poc, dues setmanetes aproximadament. Estarem al cas. Perfecte, Ferran. Què més ens portes?
Marc, ens trobem en plena celebració del 82è Festival Internacional de Cinema de Venècia, que va començar el passat 27 d'agost i que durarà fins al 6 de setembre, fins aquest dissabte. Així que anem a fer un repàs del que ha passat fins ara en aquest festival tan important.
Som-hi, m'agrada que ens posis al dia, explica'ns.
Doncs mira, per una banda, l'actriu nord-americana Kim Novak ha rebut el Lleó d'Or a la trajectòria per la seva prolífica carrera a Hollywood, sobretot durant els anys 50 i 60, que és quan més va protagonitzar pel·lícules aquesta intèrpret. Ella ara té 92 anys i ha protagonitzat films de grandíssim èxit, com ara la mítica Vertigen, d'Alfred Hitchcock, o Picnic, de Joshua Logan. En el seu discurs ha advocat per la defensa de la democràcia, en un moment de convulsió a nivell internacional, i el públic dret l'ha aplaudit durant 8 minuts. O sigui que sembla que és una actriu força estimada en aquest àmbit.
Un aplaudiment més llarg que el dels goigs de la represa del 2021, que allò semblava insuperable.
Totalment.
8 minuts,
8 minuts drets. I per altra banda, també s'hi han projectat en aquest Festival de Venècia per primera vegada films molt esperats a escala internacional.
Això ens interessa, però què s'hi ha presentat?
Doncs mira, a Venècia han vist per primer cop el Frankenstein del director mexicà Guillermo del Toro. El cineasta ha reconegut que porta tota la seva vida esperant l'oportunitat de poder adaptar aquest clàssic de Mary Shelley, d'aquesta autora, a la gran pantalla. Aquesta podríem dir que és la pel·li que més expectació ha generat aquest festival, perquè s'ha de tenir en compte que la protagonitzen estrelles de la talla de Jacob Elordi, que fa del monstre de Frankenstein, que diu que s'ha hagut d'estar hores i hores maquillant-se, bueno, l'hem hagut de maquillar durant hores per poder encarnar aquest personatge tan temible, i també Oscar Isaac, que fa del seu creador. També s'hi ha projectat Bugonia, de Yorgos Lanthimos, la pel·li on dos joves conspiranoics segresten la CEO d'una multinacional perquè es pensen que és una malvada extraterrestre, una història així una mica rara, molt típica de Yorgos Lanthimos. I en aquest film, de fet, el director grec torna a treballar amb Emma Stone, després que aquesta actriu ja participés en la pel·lícula Poor Things, fent de protagonista, que és un paper que li va donar el seu segon Oscar. Per tant, sembla que Bugonia promet.
Hi ha representació catalana aquí al Festival de Cinema de Venècia?
Doncs mira, sí, Marc. Ara, de fet, t'anava a parlar d'Estrany Riu, que és una pel·lícula rodada en català, que explica la història del Dídac, un noi de 16 anys que viatja en bicicleta pel Danubi amb la seva família. En un d'aquests viatges es troba amb l'Alexander, que a poc li va fent despertar un desig per aquest altre noi. El Jaume Claret, debut al cinema, guionitzant i dirigint aquesta història que té l'autodescobriment i l'amor adolescent com a temes principals. Resulta que la història té un fort component autobiogràfic perquè el mateix Claret va fer viatges de petit amb la seva família i també d'adolescent i d'una mica més gran, però de jove, per diferents rius d'Europa. I Claret ha dit que ha triat el Danubi per la seva ambientació misteriosa que passa pels boscos alemanys que van inspirar tant els artistes del romanticisme d'Alemanya. No sé tu, Marc, però jo tinc ganes de veure com aquest director de només 27 anys, català, fa aquesta projecció, no?, en un festival tan important com és el Festival de Venècia.
Molt interessant, representació catalana, i què queda per saber del festival?
Doncs mira, fins al dissabte se seguiran estrenant cintes i fins aquella nit, que és quan es clausurarà el certamen, haurem d'esperar per saber a quina pel·lícula s'entrega el Lleó d'Or a la millor pel·lícula.
Estarem atents. Tenim alguna notícia més?
Doncs, per acabar amb les notícies, hem de donar una mala notícia, i és que ha mort l'actor Graham Greene, als 72 anys. El seu representant ha explicat que la causa de la mort ha estat una llarga malaltia, que feia temps que Greene patia, i aquest actor, Graham Greene, és conegut per aparèixer a la saga Crepuscle i també al film Ballant amb llops, on feia del curandero Kicking Bird, paper amb el que el van nominar a l'Oscar a millor actor de repartiment. La comunitat nativa americana tenia especial estima per Greene perquè es considerava que, amb aquest paper que va fer a Ballant amb els llops, va obrir força la porta als actors natius a Hollywood, que fins aleshores no havien tingut una gran participació. A les xarxes s'han omplert de missatges de condol per la mort de Greene, als quals ens sumem per aquesta pèrdua del món del cinema.
Totalment, totalment. Doncs ara que ja estem informats de l'actualitat cinematogràfica d'arreu, què més ens portes?
A veure, Marc, com que el Kubrick ha estat tancat aquestes dues setmanes i només ha obert per les sessions matinals de Festa Major, com hem dit abans, de La llum d'aixa, que suposo que haureu anat a gaudir perquè era una molt bona pel·lícula, en comptes de parlar d'una pel·li en concret, ja aquesta pel·lícula no era una estrena nova, sinó que ja feia temps que s'havia estrenat, farem un rànquing de les 7 pel·lícules que hem comentat al llarg d'aquestes 7 setmanes de la butaca, aprofitant que ja s'acaba la secció. Pensava que era una manera d'acomiadar-nos així una mica diferent i que podem comentar i revisitar aquelles pel·lis que ens han acompanyat aquest estiu.
És molt bona idea. Jo crec que el Ferran té una pel·li molt clara. Pel que ha anat dient aquestes darreres setmanes, ell és un fan incondicional de Pixar, no? No sé si
ja
n'hi ha per aquí.
Una mica d'espoiler, però sí, sembla que...
Ara comentarem.
Però bueno, la resta és més complicat, no. Del 7 a l'1.
És veritat, és un rànquing difícil.
Han de passar moltes.
I també aprofitem per recordar-vos que si us heu perdut algun dels programes, alguna de les seccions, les podeu repescar a través de la nostra pàgina web de Ràdio Vilafranca, l'apartat del magazín Penedès Gama Extra, i les recomanacions que cada dia o cada setmana ens ha portat el Ferran, doncs no us les podeu perdre. Doncs vinga, comencem amb aquest ranking.
Quiero empezar una aventura nueva. Doncs en setena posició, Marc, personalment la pel·lícula que menys he gaudit i que objectivament trobo que ha estat la pitjor de les que hem comentat és Los Futbolísimos 2, El misterio del tesoro pirata.
No t'agrada el futbol?
No gaire, no, però més que res, a veure, és una història que és divertida, que és infantil, que, com ja vam dir, els nens segurament podran anar al cinema a gaudir-la i s'ho passaran bé o la poden mirar en qualsevol moment, així, en una tarda tonta, podem dir, no? I els hi agradarà, i s'ho passaran bé i s'entretindran. Però és una pel·li amb poca profunditat que toca temes com ara els centres de menors, perquè recordem que l'equip dels protagonistes se'n van a jugar contra un equip d'un centre de menors i tractant aquest tema de manera molt superficial, és com que aquests nens són dolents perquè sí, no sé, trobo que hi ha altres pel·lícules que han fet una tasca social o educativa, sent infantils, que ho hem parlat en altres ocasions, amb altres pel·lis que estan més a dalt del rànquing, i que en aquest cas no s'ha fet això. Llavors jo crec que per aquesta banda, entre que la pel·lícula a nivell argumentatiu no és una gran pel·lícula, que tècnicament tampoc destaca molt i que tu pots passar bé, però no és una pel·li de premi, podríem dir, trobo que s'ha de quedar aquí en el setè lloc del rànquing.
És una pel·lícula de dibuixos animats.
No, aquesta no, és de live action, aquesta, sí. És basada en un còmic, però era de live action. Sí, era de... amb actors de carn i ossos.
D'acord, passem ara a la sisena posició.
En sisena posició, Marc, tenim Jurassic World, el Renéixer. L'última part, bueno, aquest nou reinici de la saga de Jurassic Park, que diria que ja vam dir que era la setena pel·lícula de Jurassic Park, bueno, Jurassic World en aquest cas, no? Com vam dir en el seu moment, Jurassic World és l'exemple perfecte d'estirar més i més i més i més i més i més el xiclet. Aquesta no és una mala pel·lícula, ja ho vam dir en el seu moment, va ser la primera que vam comentar aquí a la butaca, ja a principis de juliol, i a mi em va semblar una pel·lícula divertida que per obrir l'estiu doncs estava bé, i que a més es pot gaudir força al cinema perquè, bueno, doncs té actors que són bons, estan el Jonathan Bailey, l'Scarlett Johansson, que fan bé d'aquest paper del Bailey del científic aquest amb valors, i l'Scarlett Johansson d'aquesta mercenària despiadada que es van complementant l'una a l'altra. Però, tot i que són actors bons, encara que sigui una pel·lícula divertida amb actors que ho fan bé, és una pel·li que no dona per més, perquè al final és una història que està molt desgastada, que ja portem 7 pel·lícules i que encara que li vulguis donar una mica una volta amb noves criatures i nous dinosaures i el que vulguis, no mostra res de nou i d'original com a tal. És una pel·lícula més de l'univers de Juràssic i això fa que la deixin en aquesta posició. No sé com ho veus.
D'acord, ho trobo molt bé, amb un molt bon criteri. Ara ja arribem al top 5. Atenció, en cinquena posició, aquí tenim.
Los tipos malos 2 es queden en cinquè lloc. Aquesta seqüela de la nova franquícia animada de DreamWorks funciona bé, té una història entretinguda i una animació que és tècnicament impressionant, ja vam comentar en el seu moment, però l'argument no evoluciona gaire en aquesta segona part i realment no ofereix més del que ja oferia la primera pel·lícula. No obstant això, els personatges són molt divertits i la història és força entretinguda. I, escolta, un cinquè lloc tampoc està tan malament.
No, està molt bé, està dins del top 5, eh? Per tant, fantàstic. I ara, doncs, ja a les portes del palmarès, quines queden? Quarta posició?
Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos no entra per poc al podi de la butaca. Aquest reinici de les aventures dels Quatre Fantàstics amb un nou repartiment encapçalat per Pedro Pascal i Vanessa Kirby funciona perfectament com a pel·lícula de superherois, ja ho vam dir en el seu moment, però tot i estar incorporada, i a més tot i estar incorporada a l'univers cinematogràfic de Marvel, no has d'haver-te vist cap altra pel·li per entendre-la, cosa que està molt bé. Així tot, crec que les persones que no els agradi gaire els superherois es poden sentir cansades venant la pel·li perquè és molt, molt, molt de superherois i molt de còmics. Així que, arribats a aquest punt del rànquing, no la puc fer avançar més que a la quarta posició.
D'acord, Ferran. I ara sí que arribem a un dels moments més interessants perquè obrim el podi. Qui s'emporta la medalla de bronze a la tercera posició?
Doncs, per mi, el tercer lloc és per la versió en acció real de Com ensinistrar un drac. Aquesta versió, aquest remake amb actors de carns i ossos, entra al palmarès de la butaca. Com ja vam dir en el seu moment, aquest live action és extremadament fidel a la versió original, té un càsting brillant, amb un Mason Dames que clava completament l'esperit i l'aspecte del singlot original. I, a més, la tecnologia emprada per crear els dracs és realment impressionant. La fotografia ofereix plans molt espectaculars, en els moments que veiem volar les d'entegat pel món. Així que, per tot això, tot i que no sigui una proposta original, ja que es tracta d'un remake, com hem dit abans, Com ensinistrar un drac, per mi, es queda en la medalla de bronze d'aquesta butaca.
Ferran, doncs ja arribem al final del rànquing. Qui s'emporta la medalla de plata?
L'olor de pólvora sempre m'ha fet pensar en el valent del meu germà. L'olor de canelons en els petons de la iaia. El vestit de mudar acabat de planxar en la meva germana.
Doncs sí, Marc, t'he vist somriure quan has sentit aquesta cançó. Vilafranca, no ens coneixes prou, es queda amb la medalla de plata del rànquing de la butaca. Aquest relat d'una família vilafranquina amb problemes més grans i més petits, com els de tots nosaltres, una família que s'emociona a l'entrada de Sant Fèlix i que murmura els gotjos sense adonar-se'n. Com a vilafranquí, aquest film m'emociona, però el deixo en segona posició pel debat que vam tenir ara fa una setmana. No sé si un espectador que no fos de Vilafranca la gaudiria tant com nosaltres. Hi ha una escala més tècnica, té unes interpretacions boníssimes dels diversos actors, són excepcionals realment, però no és una pel·lícula que destaqui molt com la que sí que està en primera posició, per tant he de deixar aquesta Vilafranca en segona posició del rànquing de la butaca.
Molt bé, d'acord, Ferran, però jo crec que ja sé, i com dèiem a l'inici, no?, qui s'emporta aquest primer premi, i és...
Efectivament, l'or és per Elio, la joia de l'estiu de la casa de Pixar, una pel·lícula tècnica i argumentativament espectacular, que explora amb una òptica per a tots els públics temes tan complexos com el dol i la cerca de comprensió. Aquesta pel·li emociona, fa posar la pell de gallina i fa reflexionar a grans i petits sobre la importància d'acceptar i d'acceptar-nos tal com som. Per tot això, Elio, per mi, és la guanyadora d'aquest rànquing i la millor pel·lícula que hem analitzat al llarg d'aquestes 7 setmanes, i ara 8, de la butaca.
Ara que queden uns quants dies encara perquè els infants comencin l'escola, és un bon moment per recuperar aquesta pel·lícula, si és que no l'heu vist. I ara que ja estem acabant aquesta darrera secció de la butaca, Ferran, digue'ns què es podrà veure ara que tornen a obrir els cinemes de Vilafranca.
Doncs a la sala Sasí es podrà gaudir des d'avui mateix de dues pel·lícules molt esperades. D'una banda, The Last Showgirl, el film que protagonitza Pamela Anderson i que dirigeix Gia Coppola, neta de Francis Ford Coppola. I d'altra banda, la comèdia romàntica Materialistes, amb Pedro Pascal, Dakota Johnson i Chris Evans.
I el Kubrick?
El Kubrick s'estrenarà Romeria, el darrer film de Carla Simón, que està entre les tres finalistes per representar Espanya als Oscars.
Ferran, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest estiu aquí, a la sintonia de Ràdio Vilafranca, amb la butaca, una secció impecable. Has fet una feinada, doncs, impressionant. I renovem contracte, eh? Jo et vull l'any que ve.
L'any que ve.
Molt bé, gràcies per
tot. Gràcies, Marc, gràcies a tu.
Penedès Gama Extra.